Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I avui hem matinat nosaltres i hem volgut fer matinar una persona que té una cosa que jo crec que és molt important de saber, perquè tenim molta curiositat en saber. No, 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 espera, 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 espera. Mira, ja veuràs, Dani, Dani, tira.
Molt aviat coneixerem la cara nova de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
Pari, pari, doctor. Una mica de ritme, no, que estem a la tele.
Pari, 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 pari. Jo no sé si la gent ha sentit qui era, ha reconegut, però... A veure...
Mare de Déu, senyor! A mi?
Arriba a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya Late Show. Sí, sí, amb Marc Giró.
Per favor!
Ara!
Ara, Marc Giró! Ara,
a tope. Home. Bueno, i s'ha de dir una cosa, que la veu l'ha posada la Marta Cáceres. Tu recordes la Marta Cáceres? Havia treballat aquí a RAC1.
I tant.
I jo recordo que...
Doncs mira, em sonava la veu i pensava...
Sí, sí, és la Marta. La Marta Cáceres sí, sí, sí. Treballa... és, no sé si la cap de premsa o la cap de comunicació o de RTV a Catalunya, o sigui, fantàstica.
Sí, estàs ben acompanyat
sí.
Per tot arreu, no?
Genial, sí.
Bueno, Marc, escolta'm, explica'ns, comença aquesta nit, hem fet matinar,
jo no espero que res, això no t'afecti. Porto sense dormir totes setmanes, o sigui que és igual.
No sé
quan
em vas
trobar vaig pensar, mira, genial, perquè així almenys faig alguna cosa de profit.
Exacte, perquè què, estàs nerviós, ja m'ho imaginava.
No, estic nerviós, però això és una cosa curiosíssima, no sé si tu et passa, però és que a més estic nerviós, nerviós tirant a la histèria, o sigui, al punt de la histèria, i a més jo no em recordo de... La gent em diu, no, home, no, això si anirà bé, si tu ho has fet moltes vegades, i jo et prometo, això és una cosa psiquiàtrica claríssimament, però et prometo que no recordo que jo sàpiga fer res del que es pretén que jo faci aquesta nit. No t'ha passat a tu de vegades?
Home, infinitament. Que de sobte dius, però això no ho he fet mai, no me'n sortiré.
I la gent diu que sí, home, que sí, que sí. Sigues tu mateix, digues, com si jo que intento fugir de mi des de fa anys.
No, ara no es porta això. Ara no es porten els canvis, avui canviar, no, això no es porta ja.
Doncs no, i tinc el convenciment, o sigui, vostès em perdonaran, jo vinc a demanar perdó, perquè, clar, realment em perdonaran. Abans de començar, ho sento moltíssim, això serà una bona merda.
No, m'ho crec, una merda, la que tindràs tu, perquè tindràs molta sort. Escolta, Marc, a veure, situem a l'audiència. Sí. Aquesta nit comença, per tant, estrenem. És un late show, no?
Això és un late show de tota la vida. O sigui, que no ens
compliquem. No us heu inventat res.
No ens hem inventat res, perquè això és una cosa que l'hem copiada. Bueno, nosaltres i tot qui. Perquè és una fórmula que ha funcionat de late night nord-americà, que jo crec que això deu néixer als anys 60, 70, diguéssim, o fins i tot abans. I és, hi ha un presentador o presentadora, amb carisma, a la vista està simpàtic, amb carisma, jo no recordo que el tingui ni que tingui res, cap actitud, però bueno, han decidit que sigui jo. I el presenta, dona la benvinguda i entrevista a tres persones, dos, les que es puguin anar col·locant, més una actuació. Ximpum i adeu, hi ha una banda musical. Mira, això és una cosa que és fonamental. Els late night a Nord-Amèrica, que Nord-Amèrica és un país ric, això ho explicava l'altre dia jo a la Gemma Nierga. Clar, Nord-Amèrica, que en principi és un país ric, no tothom està bé, però bueno, és un país que, no, que té recursos,
sí, sí.
I el món de l'espectacle hi ha pressupost, diguéssim, pressupost a dojo, bueno, què collons, Hollywood, m'entens? Hollywood, veiem clarament que és una indústria que funciona. Doncs el cas és que els late nights aquests han de durar de 55 a 60 minuts. Ells tenen calculat que és això. Nosaltres aquí a la Conca Mediterrània els allarguem moltíssim, i si recorden vostès, doncs els Bonafuentes, els Broncanos, els Éboles, els no sé quantos,
i els Àngels Casas en
un moment, són late nights que duren i duren i duren i duren i duren, perquè clar, els han de fer llarga per qüestions de pressupost, els fan allargar el temps perquè et surti més barat al minut, digue. I llavors això hi posen col·laboradors, hi posen grues, l'altre que entra, l'altre que surt, no sé quantos. Sí. Però senso estricto, un late night hauria de durar uns 60 minuts. Aquest nostre durarà una mica més. Per la qüestió aquesta, pressuposi que estem a la Conca Mediterrània.
Home, no, perdona, ho fas com els grans, tu com als Estats Units, no?
No, faig... Dura més del que hauria de durar, però vaja,
però,
està
però
bé,
no massa, no? Quan has dit hora i mitja?
No, una hora, sí, una hora i quart, una hora i vint durarà. Sí, no, estem retornant.
S'acosta més a la cosa americana.
I no el fem en anglès? No, ens ho copiem tot tant, que no el fem en anglès, perquè jo no tinc tinc el nivell, clar, i els col·laboradors tampoc els hi podem... Els convidats, diguéssim, però jo tampoc estarà a la sala i volem que llueixin.
Espontaneïtat i naturalitat, exacte. Escolta, no podem avançar res d'aquesta nit, clar.
Sí, sí, podem avançar tot.
Ah, sí? Ai, que bé.
Mira, vindran l'Andreu Buenafuente.
Home,
que genial. Perquè l'Andreu Buenafuente pinta. Fa molts anys que pintava.
Ho sé, t'he de dir una cosa. Sí. Nosaltres l'hem entrevistat.
Home, esclar. I què, doncs digue'm, a veure, què, bueno, què li puc preguntar?
No, és que és una pintura així com molt conceptual.
Sí,
que
molt de
color, intenta
eh?
Transmetre sí. emocions i tal.
Sí, no, no,
sí,
no, no.
És interessant,
però jo
eh?
Recordo que l'Andreu, que el conec de fa tantíssims anys, pintava de sempre, de feia molts anys, i ha canviat d'estil, diguéssim, sí. perquè feia unes pintures com cafè, fosques...
Així, no, ara són molt alegres.
Ja són molt alegres?
Sí.
És un carnaval, és un carnaval. Sí, sí, què collons ha passat aquí?
Bueno, bueno no, que
t'ho fiqui. Després vindrà de forma semanal Lucía Ligma i la Isabel Calderón Peces Barba, que precisament jo crec que avui, ara aquest migdia, actuen també al Teatre Victòria, mm-hmm. amb el seu podcast aquest de forma semanal, i aquestes em fa molta il·lusió que hi siguin, són amigues meves i a més genial. I després la directora del MACBA, l'Elvira d'Anjani Ose, que també és la tercera convidada. O sigui que estic contentíssim.
Bueno, tenim moltes ganes de seguir-te, de mirar-te.
Que bé.
Hi ha previsió de quant de temps estaràs? O això és que el món
no
de la tele és tan estrany?
És tan estrany.
Ai?
Jo crec que són 10 o 12 i després, bueno, es va com renovant o no, jo què sé. No tinc la més remota idea. També et dic que han invertit moltíssim diner al plató, perquè el plató és el plató més... no és perquè sigui el que nosaltres treballarem, però el plató és el plató de televisió més plató que hi ha actualment, diguéssim. Ara s'estan fent uns platons, si veieu a TV3 o veieu por ahí, que són unes caixes mm-hmm. amb projeccions, si vols, i alguns elements que entren i surten, que és tot com mòbil. No, aquest és un plató que pesa. Que
de fet, en la promoció és el plató que
és
surt,
el plató,
no?
Exactament, sí,
ja
senyora.
És aquest que veurem aquesta nit.
Que és una mica com Cotton Club, entre Cotton
sí.
Club i jo que sé què és.
Skyline autèntic de Late Show com
de
toca,
Late Show
eh?
Com toca. Nosaltres sí, quan truquem a Madrid, perquè tu sabràs que aquí a RTV Catalunya s'ha de trucar a Madrid per qualsevol cosa. Bueno, i a TV3 també han de trucar a Madrid, al cap i al fi tothom acaba trucant a Madrid per qualsevol cosa. Sempre es passa per allà. És una de les hàndicaps, el millor que tenim, o bueno, una de les coses que passen, no?
És el que hi ha,
és el que hi ha. Moment. Doncs ells ens deien... Ah, vosotros sois los del Látex Ou? Látex Ou? Clar, perquè llegien Late, de Late Show. Nosaltres hem posat Show en català, ens hem fet la gracieta, no? Late Show. Ah, sois los del Látex Ou, que ho trobo genial, no? Perquè Látex Ou, Látex i Ou, nosaltres sabem moltíssim tant d'una cosa com de les altres, no?
T'ha inspirat, no? T'ha inspirat.
He pensat genial.
Doncs escolta, Marc, et seguirem aquest vespre. A quina hora hem d'apretar el botó?
Bueno, a veure, això va després de la pel·lícula, és en Desconnexió a Catalunya, mm-hmm.
Per la U.
Després de la pel·lícula. Saps que fan una pel·lícula
super
blockbuster?
Sí, la televisió, però...
Doncs aquesta la mica... Bueno, si no va la carta, escolta, si no va la carta, com serveix?
Sí,
ara la
sí,
gent
també,
tots els directius, tu sabràs de les cadenes de ràdio, cadenes de televisió, i se'ls hi enfota el que faci, ara això que estem fent els hi és igual, quasi. Perquè la gent el que volen és que la gent s'enxufi a les webs. Això acabarà molt malament. Aquesta mania.
Sí, però està tirant endavant.
Això és després de la pel·lícula del blockbuster, es diu, que fan a la U, els diumenges a la nit, ve el late night aquest. Tenim uns collons com els de l'Espartero, perquè fer un late night diumenge a la nit, que la gent s'ha de llevar d'hora el dilluns...
Però escolta, la millor manera de començar la setmana.
I acabar-la. I acabar-la
perquè tu començaràs i acabaràs.
Exacte, acabo la setmana.
És que el Marc,
sí,
quan ara, s'ho
ara,
posa,
el
fa bé.
Sí, doncs mira. Exactament. I llavors, clar, si la pel·lícula dura poc, anirem abans, i si és Ben-Hur o Titanic o jo que sé, una de Kurosawa...
O lo que el viento se llevó.
Doncs llavors ja, posa-t'hi bé, posa-t'hi bé. Genial.
Marc, moltíssima sort.
Moltíssima sort, que necessitarem, ja t'ho dic.
I segur que anirà molt bé. Estem encantats que hagi vingut a explicar-vos-ho.
Molt amables. Molt bon dia.
Gràcies,
estimada. Que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Com sempre, volem dedicar uns moments a reflexionar, a prendre'ns la vida en filosofia, i no ho fem de qualsevol manera, ho fem acompanyats de la Montse Crespin. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Ella és professora de la Universitat de Barcelona en filosofia, i avui volem parlar de la filosofia i els papagais. Que sí. Dit així, dius, relació, doncs sí.
Sí, és una relació que pot ser curiosa, però resulta que és molt llarga, la relació de la filosofia amb els papagais. Tothom que pensi en els papagais els descriu per dues característiques, Noemí. El plomatge de colors brillants, la seva capacitat per repetir paraules o frases senceres. És aquest últim punt el que ha interessat els filòsofs al llarg de la història, la repetició de paraules i de frases. I per què passa això? Doncs anem a veure un exemple, no? John Locke. John Locke, a la seva obra essencial, que alguna vegada hem fet esment, Assaig sobre l'enteniment humà, de 1689, a propòsit de la identitat, doncs fa la següent reflexió, ens diu Locke, diu, ja que crec que puc estar segur del fet que qualsevol que vegi una criatura de la seva mateixa figura i forma, encara que no hagi tingut més raonament tota la seva vida que un gat o un papagai, encara l'anomenarà home. O qui escoltés a un gat o a un papagai discórrer, raonar i filosofar, l'anomenaria o pensaria que no és sinó un gat o un papagai. I diguem, l'un era un home avorrit i racional i l'altre un papagai racional molt intel·ligent. El que, fixem-nos, no crida l'atenció de Locke i altres pensadors moderns era la capacitat dels papagais per respondre, aparentment, de manera racional a les preguntes dels humans. Però clar, no? Ens ve a dir Locke, amb altres exemples, no és la capacitat de paraula la que constitueix a un home, sinó el ser pensant o racional unit a un cos de certa forma. Aquest és un exemple, però fixem-nos, un altre, en aquest cas de Michel de Montaigne. Empra el símil dels papagais o dels lloros per criticar els pedants. És a dir, tota persona que fa ostentació de saber sense tenir-ne o tenint-ne molt poc. Escrivia Montaigne. Diu, sabem dir si Ciceró ho afirma així. Aquest és el comportament de Plató. Aquestes són les mateixes paraules d'Aristòtil. Però nosaltres, què diem nosaltres mateixos? Que jutgem un lloro ho diria igual de bé.
Exacte, sí. Per tant, tota aquella gent que només fa que repetir afirmacions dels altres són purs papagais.
Això és el que
Montaigne defensa.
És un lloro de repetició i això seria un pedant, no? per a Montaigne. Però anem una miqueta més enllà. Un altre exemple, Alan Turing, també hem parlat alguna ocasió d'ell. Parla en el seu mític article Maquinària Computacional i Intel·ligència de l'any 1950 i parla, doncs, en el joc d'imitació de les computadores i la repetició com un papagai de respostes, però sense haver-les entès o, de fet, sense realment conèixer-les. En definitiva, no, el que estem veient amb aquest petit mostra no, d'exemples és el fet de que els papagais i la filosofia tenen una llarga història compartida per reflexionar sobre la racionalitat, la repetició buida, com es deia Montaigne, o què significa veritablement saber alguna cosa.
Doncs a veure si ens queda clar també, intentem no ser papagais, això estaria molt bé.
Sí.
I com sempre, per acabar, recomanem un llibre.
Un llibre. Malauradament està en anglès, espero que algú el pugui traduir, però és del Paul Carter i es diu Parrot. Parrot és papagai en anglès i es va publicar l'any 2006 per Reaction Books a la seva col·lecció Animal Series, que mostra moltes més referències i usos legítims i il·legítims de la figura dels papagais a la filosofia i la cultura.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació, el llibre de Paul Carter, Parrot, que en anglès és papagai. Moltíssimes gràcies, Montse. Fins la setmana que ve.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 15 de gener de 1929 neix a Atlanta, Georgia, Martin Luther King, religiós i activista per als drets civils dels afroamericans i contra la segregació. La ràdio americana aquells dies hi sonaven ritmes sud-americans com la samba. Concretament, el brasiler Mario Reis es feia escoltar amb aquest Jura.
Jura, 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 pelo senhor. Jura, pela imagem da Santa Cruz. Tu redentor, pra ter valor a tua jura.
Mario Reis, anomenat el llicenciat o Bacarel en samba, ja era gairebé al final de la seva carrera artística. D'altra banda, el 1929, la ràdio cubana, concretament l'estació CMQ, radiava per primera vegada la super mega escoltada i repetida Guantanamera. Joseito Fernández n'era el seu creador i intèrpret. Guantanamera i la Cucaracha rivalitzen en popularitat i no hi ha orquestra que no les inclogui una o altra, o totes dues, en el seu repertori habitual. Aquell 1929, el govern de la Unió Soviètica endegava l'emissora Ràdio Moscou Internacional. A banda del rus, els locutors utilitzaven l'alemany, francès i l'anglès. Des de bon començament, van combatre l'ascens del nazisme i del feixisme i després de la Guerra Civil Espanyola van incorporar el castellà amb veus de locutors i escriptors que havien fugit de l'Espanya de Franco. El senyal en una curta de Ràdio Moscou no s'interferia amb gaire intensitat a l'Europa Occidental, però Rússia sí tapava les emissions de les ràdios occidentals. La censura a les zones ve de molt lluny.
La primera pedra.
Marc Balcells. Ai, Marc.
Ai, Noemi. Jo he estat encara els vaig mirant aquí a Barcelona, a l'infinit, i relaxa't,
Què va passar a Barcelona, al Liceu, amb l'estrena d'aquesta Tosca de Puccini? Perquè avui no podem parlar de cap altra òpera.
No, hem de passar, això és com a Monopoli, has de passar per la casella aquella de la presó, i apaga, i tal, i el que toca.
Que fort.
Què va passar? Digue-m'ho tu, que també hi eres.
Jo també hi era.
Contigo llegó el desastre.
A veure, esbroncada, que ja sabem que la Butxó és l'esbroncada.
Sí, exacte.
Al Liceu.
Sí.
Però
el problema és esbroncada al començament del segon acte de Tosca. Després veníem tots tranquils de l'entreacte quan va sonar això. I found my love in Portofino,
perché nei sogni credo ancora. Però bueno, cosa, l'estic sentint millor ara que al Liceu.
T'ho anava a dir ara, dic, a mi hagués pogut sonar la Marsellesa o gent fent-se P2 amb la Xella, que tampoc ho hagués escoltat,
no,
és
no.
Que per primera vegada ho escolto ara.
Sí.
Però bueno,
va
en fi,
començar, on és Puccini? Aquesta frase, jo crec que passarà a la història, de la història de la cultura gairebé de Catalunya. On és Puccini? La gent deia, on és Puccini?
Sí.
Va,
diguem que us hem vengut una mica, hem anat al rovell de l'ou i al titular
sí.
i tot, i el que segurament, si heu estat en aquest planeta, Twitter o on sigui, us n'heu assabentat.
Només que hagin llegit a premsa aquell dia, l'endemà, eh?
Aquí, en 4 anys, la bona amiga i jo mai havíem anat al Liceu i decidim triar a la tormenta perfecta que va ser la nit d'estrena de la Tosca.
Sí.
Jo, la Noemi, anàvem tots a més acompanyats, etcètera. Sí. Mira, vam coincidir que anàvem aquell dia perquè no ens havíem posat d'acord. Bé, s'ha de dir una cosa, hem de posar una mica a tothom en antecedents, i era que aquesta estrena venia ja una mica marcada per un desplante que va fer el tenor que estava originàriament contractat per aquesta producció, que era el Roberto Alagna, amb la seva dona, que era l'Alexandra Kurczak. Llavors, què és el que passa aquí? Se suposa que aquest senyor diu que no vol participar en una producció on hi ha nusos, ni vol que la senyora, que això és molt de senyoro, que parla per la dona, no vol que...
Molt Will Smith, una mica.
Bueno, jo no vull que la meva dona estigui també
no
aquí amb nusos. Per cert, ara que parlem dels nusos, et va fer sagnar els ulls o algú, veure tres tites i tres culs i tal?
Expliquem-ho també, hi ha tres nois que surten en l'escenari, que es van movent i que van despullats. Sí. Nois joves i, sí. I després hi ha també dibuixos, unes pintures fantàstiques, que em sembla que són de qui són? Bueno, del Santiago Ibáñez.
Exacte.
Precioses, que també són nus. I...
Bueno... Res que no vegi jo cada dia quan em dutxo.
Exacte. Ni jo.
Així de clar. En qualsevol cas, tampoc ara... Llavors, el tema és que, clar, aquest tenor i aquesta soprano ataquen la producció, parlen de la tosca dei piselli, no?, la tosca de les tites, etc etc. I llavors ja s'encén allà la controvèrsia. Per què? Per començar, un dels directors del teatre que la va estrenar, perquè és una coproducció entre diversos teatres, a Liceu, a La Moneda Brussel·les, també Montpellier, doncs el director de Montpellier va dir, escolti, miri, que ha saltat la llebre de que vostè també els mateixos dies havia d'estar fent d'Al Capone el Folies Bergers. Poca
tant,
broma.
Exacte.
I llavors va dir, escolti, vostè què li sembla més controvertit? Que surtin tites en un escenari, Pasolini i una tosca, etcètera, etcètera, que l'han moguda d'espai temporal? O la vida d'un gàngster que anava matant a tort i dret, per cert, si tan preocupat està per les tites i tal i qual, no és que el Folies Bergers sigui precisament
Lourdes. Estigui de culpa, exacte.
Bueno, clar, ja aquests dos han cancel·lat i, per tant, doncs ja comença el ball de
polèmica,
el ball de
buscada, una
i de polèmica. Clar, aquesta producció passa a Bèlgica, aquesta producció passa a França i aquesta producció arriba
al Liceu.
Al Liceu. I va la Noemi Polls i el Marc Balcells, tots dos degudament acompanyats, i, escolta, primer acte molt bé, anem cap a... Bueno, comentem tal qual, el que ens agrada, els que no... I, escolta, comença aquesta cançó i el que deies tu.
A més, amb els dos actors dalt l'escenari, que per mi havia...
Bueno,
parlant no ho sabem.
No ho sé, tampoc ho sabem.
No ho vam veure, tu i jo.
Tampoc ho sabem.
I, a més, la sensació que deu ser com a actor que t'escridassin i t'esbronquin d'aquesta manera.
Jo he dit una cosa...
És una falta de respecte per mi, d'entrada, així, sense més floritures, eh?
Jo tiro el meu punt de vista. Jo tiro el meu punt de vista, però en qualsevol cas jo t'he dit una cosa. Jo he llegit a les crítiques i diu, clar, és que l'actor tampoc ho va fer molt bé. Bueno, jo no sé com ho faries tu.
Home, sota aquesta pressió.
Jo no sé què faria. Jo, coneixent-me, hagués dit que tururut, i... però clar, tampoc ho pots
no
fer.
No pots
llavors,
baixar de
home, no, clar, no pots baixar-te del burro. En qualsevol cas, clar, a mi el que m'agradaria saber és que va molestar tant. És a dir, perquè, clar, va haver-hi un ball de bastons, perquè clar, ara també voldria semblar que tot ho van provocar uns. És a dir, ja tots ens vam expressar en aquell moment.
Clar, perquè va haver-hi gent que va aplaudir per poder intentar fer que
jo,
les broncades...
Jo, per exemple, vaig aplaudir, exacte.
Jo també.
Jo vaig aplaudir. Jo vaig aplaudir sapiguent que fent això em perjudicava a mi mateix i a molta altra gent, perquè tampoc sentia res. El meu senyor, no el conec de res, per tant no és meu. El senyor que estava davant meu es va posar a cridar llibertat d'expressió, que també em va semblar molt bé. Clar, en aquell moment vam fer tots una catarsi.
Una performance, que no sé si era el que buscava també el director artístic al final.
No ho sé. Mira, jo, per exemple, clar, en aquell moment hem de dir que el que està apareixent, quan sona aquesta cançó, és en Pasolini, perquè, repetim-ho, en Rafael Villalobos el que fa és situar l'acció de Tosca...
És el director artístic, Rafael
exacte,
Villalobos.
Sí, a l'època de Pasolini, en aquest moment... Ell, en Pasolini, està tenint una conversa amb el treballador sexual que se suposa la historiografia oficial, tot i que sabem que després no va ser així, l'acaba matant a la platja d'Hòstia, però clar, llavors hi ha tota aquesta incomoditat. Llavors hi ha aquesta incomoditat en el sentit de que ell mateix està parlant de que com a artista la que obre la boca, Pasolini, l'actor que fa de Pasolini, doncs genera incomoditat per l'estatus quo.
Que de fet, al principi de l'òpera ja surt, no?, unes lletres que posa que l'artista està obligat a crear provocació.
Exacte. I a més aquí és on ell, el Rafael Villalobos, fa aquest paral·lelisme amb Cavaradossi, que és el que dèiem, és aquest pintor d'idees llibertàries, que el que passa és que, clar, incomoda a una Roma i a una església que el que vol és precisament tot el contrari. Llavors, amb aquest paral·lelisme ja tens la mort de Cavaradossi, comparada amb la mort de Pasolini, per això Cavaradossi va vestir de Pasolini durant tota la funció, ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta. És a dir, no va... a l'any 1800 amb un nevata de pintor i tot de taques, va de Pasolini. Uh-huh. Clar, jo me'n recordo que a l'acabar la funció, la senyora que anava amb aquest senyor, clar, se'm gira i em diu, escolta, però això ha sigut terrible, això és homofòbia, m'he sentit molt violentada. I jo li vaig dir, miri, jo també m'he sentit molt violentat. No sé si realment la gent cridava per l'homofòbia. Jo no sé, Sant, de què? Clar, això és impossible.
No,
jo
t'he
de dir, com a sociòleg barra criminòleg, que jo el que hauria de fer, exacte, seria entrevistar, fer una enquesta...
Això té un cert interès, també, des del punt de vista de criminologia, que recordem que el Marc és doctor en criminologia, també.
Qualsevol cos, com a sociòleg aficionat, en tindria més interès, no sé si va cometre un crim, no? Però, bueno, sí, un crim potser contra l'educació o el que fos. De nou, recordem-ho, eh? Tothom té dret a protestar. Jo crec que aquell no va ser el moment, ni per l'educació cap als artistes i sobretot per un tema que jo crec que aquí hi ha un tema de gestió moral. Això sí que en parlem els criminòlegs. Els criminòlegs parlem que moltes vegades determinades persones, i sobretot amb accés a un altaveu, i no oblidem que jo em posi a cridar en el Liceu, és un altaveu, perquè després hi ha els mitjans, Twitter, etc., i ha acabat de fer la feina, doncs clar, parlen de gestors morals que et diuen com s'ha de viure, què ha de ser una cosa. I tot el que no sigui aquella cosa és desviació. I en base a això, doncs es poden passar determinades lleis, etc. Això ara sí parlant de criminologia. Clar, si jo en una funció decideixo que vull acallar el que està sortint en escena, decideixo unilateralment que allò no s'escolta. I clar, aquest és el meu problema amb tot el sarau que es va muntar.
Que de fet tu dius...
En el qual jo també vaig acabar participant aplaudint, i tu també, ja està. Sí, ja, no, però clar, més que res per contrarrestar, perquè imagino que a mi en aquell moment em va semblar molt reaccionari, molt dur, sincerament.
De fet, hi ha qui diu que això no havia passat des de l'any 2000, això no havia passat des de l'any 2000, l'esbroncada... Però tu, Marc, sí que dius que alguna vegada s'havia utilitzat aquest recurs.
Exacte. L'esbroncada forta que tu t'estàs referint és el Valo in Máscara del Calixto Vieito, on ell ho feia passar en un parlament on es fragua la conspiració, s'aixeca el taló i els conspiradors estan al vàter conspirant, però estan al vàter fent caca. O pipi.
No sabem. Perquè
jo el faig assentat, el pipi. Llavors no m'importa dir-ho. Per tant, el que fos. Clar, això, que el taló s'aixequi mentre sona aquella obertura tan meravellosa de Verdi i està la gent amb els pantalons abaixats, conspirant, bueno, molta gent, jo me'n recordo, jo era el meu any primer, segon de...
L'any 2000,
sí,
estem
sí,
parlant.
Sí, 99-2000, per tant no recordo si va ser la primera temporada o la segona. Jo hi era. Molta gent s'aixecava, marxava, cridava. Home, a veure, mirin, clar, aixecar-se, cridar i marxar molesta quan la música hi està sonant.
Sí. I en aquest cas de Puccini, de Tosca, no es va arribar, com dèiem, al final, perquè pots cridar i pots dir que no t'ha agradat quan ha acabat la funció.
Ah,
però no va donar l'oportunitat no només de veure-ho a ells, sinó als altres pobres desgraciats, que érem nosaltres, que no sabíem què passava ni de què anava.
No,
ho sabíem,
no,
però no,
no
ho havíem vist mai encara.
No, a més,
no
clar,
vam poder-ho veure ni disfrutar.
Clar, jo estava a la fila 20 de platea...
O concloure.
Ni no llegir llavis, vaig por. És que no sabia res, no sabia què estava passant ni res de res. Clar, la meva pregunta seria, però a la gent el que li va emprenyar és que comença amb Love in Portofino, que això no és Tosca, perquè en aquest cas també no oblidem el que escoltarem ara, que és l'Elisir d'Amore del Mario Gas. I aquí, perdoneu-me, però ningú em pot enganyar ni dir el contrari, perquè l'Elisir d'Amore, i això també va sortir en un mitjà, és l'òpera que més he vist al Liceu. Perquè A, m'encanta, i perquè B, sempre ens ha fet la producció aquesta del Mario Gas. El que estàs escoltant a tu et sembla Donizetti o l'Elisir d'Amore?
No.
Això és el començament del segon acte, i quan s'aixeca, com que ha d'haver-hi una boda, doncs, per cert, una producció, la de Mario Gas, preciosa, que la transposaven. No passava on ha de passar l'Elisir d'Amore, que és en un poblet a l'estiu, sinó que passava en un pati de veïns d'una comunitat, d'un barri pobre de Roma, durant l'època de la Itàlia feixista.
Bueno, és que això és la creativitat del director artístic, no?
I escolta,
aquí són els marges,
que hi ha algun problema, que esteu sentint bus aquí. Llavors, què diu en Mario Gas? Com que ha d'haver-hi una boda, doncs abans que comenci la funció, doncs
que
escolta, fem una mica,
boda,
i que hi hagi ball, i que hi hagi verbena, etcètera, etcètera.
La va triar ella, aquesta cançó,
sí,
per tant.
Sí, i ja està.
No l'autor de l'Elixir d'Amor.
I escolta, mira, escoltem, mira.
I dura. Va. Probablement
caram,
més que no pas el tema que
pico,
va posar...
La van posar sencera.
Sí, sí.
És a dir, quin problema hi ha? Llavors, jo entenc que no va ser llavors el fet que fos Love in Portofino. No sé què va ser, de nou. Però en qualsevol cas, pel meu gust, he de dir que tots hem pagat una entrada, que respecto molt que a la gent no li agrada veure el que no vegi allò, però no es poden erigir en gestors morals de que allò no és una Tosca. Allò, per bo o per dolent, està programat i està passant davant dels nostres ulls, i fer aquesta aturada vol dir que llavors molts altres que volíem estar veient el que passava allà no podíem ni veure ni escoltar, bueno, veure sí que ho podíem veure, però ho podíem escoltar. Per no dir que, a més, aquí personalment, i això és una cosa que he comentat molt amb tu, etc, incomoda. A mi m'incomoda, em va fer una mica de vergonya.
Moltíssim, sí.
Pels actors, per tothom, perquè anem allà a disfrutar. Mm-hmm. Vull dir, jo crec que tots tenim la pell prou gruixuda
Com per poder esperar al final. I potser si ens haguessin deixat disfrutar-ho de manera molt més harmònica, al final haguessin dit, mira, doncs no m'ha agradat, o sí, però és que
sí,
no ho sabem.
Totalment d'acord, i sobretot tenint en compte que en qüestió de minuts hi haurà un intent de violació en escena. Mhm. És que Escàrpia violarà a Tosca. Bueno, no ho aconseguirà perquè ella agafarà el punyal i, clar, el mata abans. Però, home...
Deixeu-nos
sí,
arribar...
No, vull dir, si el càlcul, si el pes sí. és que la part aquesta és molt pitjor que la part de la tensió dramàtica, que és una violació, caram,
sí, sí.
ja m'entens. No sé, esperem-nos al final, tots.
Sí, exacte, això us demanaríem a partir de... que, de fet, sí que també hem de dir que en la sessió de l'Under 35, el de la gent jove, no va haver-hi tanta cridassada.
Res, es veu que, pel que m'han explicat, quatre pitades i ja està, però que, evidentment, la gent va fer a callar perquè la gent volia escoltar.
Veure,
possiblement hi hagi una correlació de... entre edat o alguna cosa. Doncs no ho sé. No a veure, sabem. Evidentment, una funció que fas per gent menor de 35 anys vol dir que és gent que o ho està descobrint i vol veure el que està passant, o que ho coneix i vol veure el que està passant. En qualsevol cas, no vull dir aquesta cosa d'entronada que hi hagi una correlació entre edat i un públic sigui més car que l'altre no, però si més no, possiblement un era molt més receptiu a la novetat.
Tinguem esperança amb la gent jove. De totes maneres, estaria bé potser sentir què ho pensa el director artístic, és a dir, Rafael Villalobos, en aquestes declaracions que sí que hem trobat i que les deia a La Vanguardia. Escoltem-les.
Sobre què és l'arte, sobre la libertad de los artistas, sobre qué significa hacer una ópera que tiene más de 100 años hoy y sobre todo qué significa que una institución pública invierta en los impuestos de todos en una nueva producción, ¿no? Entonces habrá opiniones de todo tipo, habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, pero lo importante para mí es que la gente no salga del teatro y se vaya a dormir, porque la ópera como heredera de la tragedia en Grecia, tiene que ser parte de la dinámica de las ciudades contemporáneas. Y eso pasa por un debate, por no asistir de una manera pasiva y burguesa al teatro y luego irte a dormir, sino luego ponerte a hablar con el de al lado y decir, bueno, ¿qué hemos visto? ¿Tiene sentido o no? Y luego respetar todas las opiniones.
Té més raó que un sant.
Té més raó que un sant.
Té més raó que un sant, ho
a
sento,
més,
és així.
A més, una cosa, suposo que tot va passar igual. A mi el debat em va durar fins al dia de Reis, i encara avui n'estem parlant.
No, i tant, i mira, jo...
Amb la família, els amics, escolta'm, què va passar, per què, com més, què és el que va incomodar, totes aquestes preguntes que ens han fet ara,
sí, sí.
les va generar ell, potser... I... va aconseguir també el que volia.
I el que et deia, jo mai havia parlat amb la senyora de la fila del davant sobre això, és a dir, per tant, ens va fer reflexionar tots, està clar.
Doncs exacte, si és el que volia, Rafael Villalobos doncs ho va aconseguir. Marc, ens quedem amb aquesta idea i jo crec que ha passat a la història, però vull pensar que Barcelona està dintre de les ciutats cosmopolites que participen d'aquest debat.
Veurem a la propera què passa. En qualsevol cas, ara que és el final, és quan toca aplaudir, així que bravo.
Bravo, Marc.
Ara, però ara, al final.
Exacte, al final de la secció. Marc, una abraçada.
Abraçada enorme.
Adéu-siau.
Adéu a tothom.
Cada pedagogia financera que tots ens va molt bé i més ara després de Nadal d'aquests excessos. Edu Conti, molt bon dia.
Molt bon dia. No?
Bon any i bon de tot. Escolta'm, un any en el que, a més, em ve molt de gust que dir i explicar que acabes d'estrenar un podcast a nivell d'economia. Ara que dèiem que fa falta una mica de pedagogia econòmica, doncs us el recomano molt. A l'Spotify és l'únic podcast de finances personals en català, o dels pocs, n'hi ha molt pocs.
Sí, sí, jo el que he fet bàsicament ha sigut recollir totes les col·laboracions i les intervencions de la ràdio dels últims 2 anys i mig, que la gran majoria són a la primera pedra de RAC1, doncs jo creia que era necessari reunir-ho tot, no?, i tenir-ho accessible en un podcast. Llavors, de moment ho tinc a Spotify, el podcast es diu La teva economia, i allà hi podem trobar tots els episodis de tots aquests dos anys i mig, no? Juntament amb intervencions també en altres ràdios. Uh-huh. I al final te'n dones compte, no?, quan veus la visió de conjunt, són més de 50 episodis parlant de tota mena de qüestions relacionades amb l'economia.
De tot, i a més totes elles molt quotidianes, com són també de quotidianes la que parlarem avui. Uh-huh. Hem de parlar de les rebaixes. Escolta, quin és l'efecte d'una rebaixa de preus en les persones? Per què ens embogim moltes vegades?
Mira, tu ho has dit, no? D'alguna forma és com si ens tornéssim bojos, no? El fet és que les oportunitats i les rebaixes, en general, causen una sèrie d'efectes psicològics en les persones. I el que fan aquests efectes tècnicament s'anomenen biaixos cognitius, però a mi m'agrada més anomenar-los trampes. El que fan és alterar la nostra percepció de la realitat i també el nostre judici a l'hora de prendre decisions. I tot això fa que en molts casos ens comportem d'una manera no massa racional i acabem fent compres que no havíem previst i que potser no necessitàvem fer realment, no? I simplement ho estem fent perquè s'han rebaixat els preus.
Sí, sí, les empreses ho saben, això.
I tant que ho saben. Les empreses i els seus departaments de màrqueting, que treballen inclús amb experts en neurociència, etc.
No hi ha
etcètera.
Innocència darrere d'això, tot el contrari.
Clar, és que a més les empreses, i a més com més grans són, encara tenen més recursos, però inclús empreses petites, que tinguin un mínim coneixement del comportament del consumidor, ja saben i són molt conscients de l'impacte que té una etiqueta amb una rebaixa del 50%, del 60%, del 40% en la decisió de compra. Això té un impacte que està comprovat en molts anys, inclús s'han fet experiments molt interessants, per exemple, als Estats Units. No? Hi ha hagut empreses molt grans, com uns grans magatzems que es deien JCPenney, que van tenir un canvi de management i la nova direcció va dir: a partir d'ara no farem rebaixes, perquè la percepció que té la gent dels nostres grans magatzems és de poca qualitat, perquè sempre estem rebaixant. I van dir: vendrem els mateixos preus que veníem rebaixats, però sense rebaixes. És a dir, si estàvem venent un article de 100 per 50 i marcàvem una rebaixa del 50%, el vendrem directament per 50. Les ventes van caure en picat. O sigui, la gent, el tema no és que pagui el mateix. El tema és que volen arribar a casa i dir que han comprat una cosa rebaixada. Sí, sí. Els és igual el que costa realment. El que els interessa és l'etiqueta, no? Uh-huh. Davant d'aquesta pressió dels comerços, és necessari que els consumidors ens siguem conscients d'això, no? Uh-huh. Per què? Doncs per protegir la nostra salut econòmica d'un excés de consum que moltes vegades és innecessari.
Posa'ns exemples d'aquestes trampes psicològiques que ens impulsen a comprar les rebaixes.
Quan nosaltres comprem, per exemple, un jersei de 60 euros rebaixat a meitat de preu, tenim una sensació de triomf que justifica la decisió que hem pres. Mm. I és una justificació davant de nosaltres mateixos, però també davant dels altres. A vegades arribem a casa i diem: mira què he comprat, estava rebaixat un 50%, no? Quasi parlem més d'això que no pas del propi jersei, no? Mm-hmm. El que pensem quan comprem amb una rebaixa del 50% un jersei de 60 euros és que hem estalviat 30 euros. I no pensem que potser ens hem gastat 30 euros en una cosa que no era necessària del tot. Per què? Doncs perquè els humans, en general, tenim molta aversió a la pèrdua, no ens agrada perdre, i per això quan anem a comprar ens agrada tant pensar que estem pagant menys. També ens agrada pensar que aquella peça de roba rebaixada és única, i clar, si ens trobem, per exemple, que estem dubtant davant d'aquesta peça de roba i la persona que ens atén ens diu que amb la nostra talla només queda aquella unitat, aleshores estem bastant perduts. No? És molt fàcil que l'acabem comprant per la por a perdre una ocasió que ens diem a nosaltres mateixos que serà irrepetible. És a dir, o l'aprofito ara, o ja mai més la podré tenir. Si fóssim aquí en una tertúlia d'aquestes matinals, estaríem dient que ens estem fent trampes al solitari, no? Que és una d'aquestes frases que es van escoltant.
Però,
no?
Però
el que fem és això, eh? Exactament, és ens fem... La trampa hi és, però nosaltres hi caiem inconscientment, eh?
Quins consells podem donar perquè la gent no prengui mal anant de rebaixes?
El primer: fer-nos una llista de coses que ja teníem previst comprar, de les quals en coneguem el preu original. I esperar a les rebaixes per veure si el podem comprar per un preu inferior, que llavors és una decisió intel·ligent. En segon lloc, molt important posar-nos un límit de diners que puguem gastar a les rebaixes. Mm-hmm. No és un mes fàcil per les finances de les famílies, i si no vigilem, el que passa a les rebaixes és que encara podem prendre més mal. Tercera recomanació: no fer compres a crèdit.
Sí.
A vegades, quan
això
ens fa... Clar, insisteixo molt perquè a vegades el veiem el crèdit com la forma de resoldre la falta de recursos i no hauríem de veure-ho així. La recomanació general és que no fem compres a crèdit i que vigilem també amb les compres fraccionades, perquè les compres fraccionades a vegades les fem perquè ens diem a nosaltres mateixos, home, no ens estan cobrant cap interès, per tant, molt millor així, perquè així ho puc comprar còmodament amb terminis, tal. Home, compte, perquè si no disposem en el moment de fer la compra dels diners que costa allò, comprar-ho amb 12 terminis, no?, amb 12 quotes, és una forma de tenir allò que volem comprar, però que haurem de pagar durant 12 mesos una quantitat que ens farà mal al pressupost.
Exacte,
no?
Que ens afectarà l'economia domèstica durant 12 mesos.
Sí, perquè els recursos, ja ho saps, que no els podem gastar en diverses coses. Si tenim 10 euros, no podem gastar-los en anar al cine i a la vegada anar al súper, no? Mm. O una cosa o l'altra. Aleshores, els recursos són limitats, aquesta és l'essència de l'economia, i per tant, hem de ser molt conscients d'aquesta limitació de recursos i tenir-ho en compte a l'hora de prendre decisions. Llavors, en quart lloc, en línia amb tot el que dèiem abans, no? És molt, molt important que siguem conscients de la nostra vulnerabilitat davant de les rebaixes. És a dir, nosaltres les rebaixes són com una gran trampa immensa per les persones i caiem gairebé tots, en algun moment o altre. Aleshores, protegir-nos d'aquestes trampes psicològiques que impliquen les rebaixes és important. I hem de saber que no estem perdent cap oportunitat única si finalment no comprem l'únic jersei o l'últim jersei que estava rebaixat. No passa res, la vida segueix. I de fet, és la forma de veure-ho, no? Abans posava l'exemple aquell del jersei de 60 euros que comprem per 30 i pensem que ens hem estalviat 30. No, ens hem gastat 30
euros, evidentment. Doncs amb aquests quatre consells ens quedem ara, que són rebaixes i que hi ha risc de que encara buidem més la butxaca després dels dies que portem darrere, que déu-n'hi-do el que hem arribat a gastar. Moltíssimes gràcies, com dèiem, seguiu a l'Edu, que trobareu més seccions com aquesta a La teva economia, a Spotify, i que recordem que és un podcast de finances personals i economia en català. Edu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
I avui a Cases amb Ànima volem parlar, volem fer una secció que jo crec que seria adequada per la Shakira i el Piqué.
Sí, em sembla que sí. Que crec que arribem tard.
Arribem tard, però aquí està la nostra mala intenció de fer que un divorci...
Si podem ajudar, Shakira, exacte. Piqué...
Que no sigui tan traumàtic. Estem parlant de la casa, el paper de la casa en un divorci, en una separació, sí, sí, que sempre és molt difícil. Aquest és el nostre expert en cases, de la immobiliària Kelly, i per tant, aquest a tot teu. A veure, què passa amb un divorci amb la casa?
Sí, sí, sí. Avui, doncs això, intentarem tenir cura de l'ànima d'aquesta casa quan l'amor s'acaba i hi ha un divorci. I per fer-ho he parlat amb la Laia Vergés, que, si de veritat, Shakira, si no tens advocada, que no crec que sigui el cas, però truca a la Laia, que segur que us entendreu i segur que t'ajudarà a portar millor aquesta situació que estàs vivint. La Laia Vergés, que la podeu trobar a la seva web, laiavergés.com, i que és una advocada de família que... Bueno, que és molt, molt interessant perquè dona molt contingut i és una persona que sempre busca aquest acord perquè tot plegat sigui com molt...
Més harmoniós.
Exactament oposat al tema que estem vivint tots amb la Shakira, que estem vivint aquí com a espectadors.
Sí, sí, espectadors obligats.
Sí, 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 sí. Clar, primer de tot hem de fer la reflexió que la casa d'una parella és l'escenari on es representa, no?, aquesta vida en comú, amb la qual cosa té un paper molt important en el moment en què això, doncs, es tronca, no? Aquest escenari, que fins ara desenvolupava aquest paper tan important, de cop doncs, passa a tenir una altra situació i hem de veure què en fem. No? En el moment en què es planteja un divorci, a més, la parella que fins ara era doncs, la persona amb qui tu havies projectat doncs, tota la teva vida futura, passa a ser el teu adversari. La Laia ens dona quatre consells tenint en compte això, no? El centre, que és la casa, que és la nostra secció, com podem tractar aquest tema perquè el nostre divorci doncs, sigui una mica més civilitzat que aquest que estem dividint. D'entrada, ens recomana acords prematrimonials i capitulacions. Un matrimoni, al cap i a la fi, és una empresa, inclús té un règim econòmic concret. En el nostre país, habitualment ens casem per separació de béns, però tot i així, doncs, fiscalment, doncs, comporta unes responsabilitats. No? Si pactem fer aquesta empresa i com volem que es dissolgui, si arriba el cas, en el moment més dolç, que és quan estem enamorats i estem bé amb l'altra parella, doncs segurament d'una manera molt civilitzada arribarem a acords, no?
És
potser un tema fred, no?, de parlar quan tu estàs enamorat i estàs planejant, doncs, casar-te o buscar aquest pis en comú, però...
Pensem què passaria si això s'acabés, fem-ho ara,
clar,
perquè estem tranquils.
En el moment que ens entenem. Si ja has fet tard i no ho has fet,
és la majoria de casos, malauradament.
Passem al consell número 2. Un cop es trenca la parella i arriba aquesta separació, el que millor funciona, segons l'experiència de la Laia, és vendre aquesta propietat, si era de propietat o si era un lloguer, doncs que cadascú busqui una casa per una altra banda. Això ens ho planteja sobretot amb l'objectiu de no haver-nos de posar d'acord amb l'altra persona amb més aspectes dels quals siguin estrictament necessaris. En el cas que hi hagi un dels dos membres, doncs, que potser té una situació més vulnerable i que no tingui tan fàcil, doncs, aquest canvi de casa, pactar ja com serà el moment en què l'abandoni, si en aquell moment s'ha de quedar. I el que no ens recomana en absolut és una cosa que es diu casa niu, que és com compartir la casa on els fills quedin i pare i mare, mare i pare, tal com sigui la família, sí. mare, pare, pare, el que sigui, com sigui aquest entorn familiar, que els diferents membres de la parella entrin i surtin, no? Perquè al final, si no ha funcionat la convivència quan figura que estaven bé, doncs imagina't quan ja estem malament i una convivència així en un lloc una mica...
Bueno, complicat, ha de ser difícil.
A la llarga no funciona, no? La Laia, tercer consell, ens diu que el divorci genera molta incertesa, sobretot en les criatures, perquè significa que tot el seu univers, que coneixien com la seva zona de confort més important, la seva casa, la seva família, les seves coses, la seva habitació, tot això es capgira com un mitjó, no? I pensar que perds casa teva, el lloc com guardes les teves joguines, doncs o les teves coses, és molt estressant per un adult, però un nen encara ho viu d'una manera més estressant perquè al final ell no ha participat d'aquesta decisió, s'ho ha trobat i punto, no? Aleshores, ella, per exemple, recomana, doncs, que intentem donar il·lusió a la nova construcció, doncs, de l'habitació, de la nova casa que tindrem, que els fem participar, doncs, de la tria del llit, del color de les parets, inclús, fins i tot, doncs, si hi ha una bona entesa, que el membre de la parella, doncs, pugui acompanyar a la casa nova, en aquests nens i el exmembre d'aquesta altra parella, i que tot es visqui d'una manera, això, doncs, il·lusionant de cara als nens. I per acabar, sempre diem que quan hi ha un canvi d'escenari, de que la teva vida requereix un canvi d'escenari, un canvi de casa, doncs normalment el teu cap està en moltes altres coses i són moments molt tops de la nostra vida i òbviament un divorci és l'exemple més punyent d'això, no? Aleshores, abans de prendre decisions en calent, amb els instints més baixos que normalment són els que surten en aquests moments, posa't en mans d'un bon advocat, en el tema de la llar, doncs posa't en mans d'una bona agent immobiliària, així com, per exemple, Setmana Cotuna, però n'hi ha moltes altres, i que mirin sobretot que prenguis decisions que no et perjudiquin a la llarga.
Clar, sí, sí, i a vegades, mira, començar de nou amb un nou ambient, també ho vam dir, les cases recorden.
Exacte.
Si volem començar de nou i respirar de nou.
Un nou espai també ajuda molt, ens facilita molt la feina, i si t'has de quedar en el vell, dóna-li un canvi, sí, això sí, que sí, estàvem parlant, un restyling, que sembli...
Recupereu les cases amb ànim anteriors.
I, bueno, i si teniu un micròfon i podeu cantar i inventar-vos unes cançons que deixin fet caldo el teu ex, doncs mira, cada qual ho fa de la seva manera.
Sí, sí, no crec que sigui el cas, l'altaveu no serà el mateix.
No.
Queta, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies,
bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Quan vam pensar en fer un espai per parlar del català a la primera pedra, les nostres companyes dels serveis lingüístics de RAC1 s'hi van posar i van omplir de contingut aquest espai. Per començar, li van donar el seu nom, el Treu la Llengua, que després també l'han utilitzat a altres plataformes. Però avui volem parlar amb una d'elles, perquè ara l'espai es segueix omplint de contingut lingüístic que moltes vegades es donen, sobretot, a les xarxes. Anem seguint i perseguint moltes vegades aquestes xarxes que ajuden a fer arribar el català. Pinzellades de Català és un compte d'Instagram que parla de la nostra llengua, però acompanyant el contingut amb un dibuix. I ara sí, és la Gisela Galí que està portant aquest compte. Gisela, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que contents de recuperar-te, perquè tu ens havies ajudat molt De fet, omplíeu vosaltres de contingut aquesta secció per fer arribar el català correcte, al final és el que es pretén.
Sí.
No sé si aquest va ser el motiu també de crear aquest compte d'Instagram.
Sí, era la idea. De fet, la difusió del català sempre era una cosa que m'havia interessat. Llavors, clar, quan vaig deixar la ràdio no tenia cap mena de plataforma, no sabia com fer-ho, i dic, ostres, doncs podries dedicar-te a difondre el català a les xarxes, i com que Instagram és una de les més importants i que té més seguidors i més usuaris, perdona, doncs dic, doncs podria ser la plataforma ideal per mi.
De fet, ho és, tens cada vegada més seguidors. No sé si creus que el dibuix realment és una manera que facilita molt explicar aquest contingut lingüístic.
Sí, el que vaig veure és que hi ha, de comptes dedicats al català n'hi ha molts, però normalment es basen molt en això és correcte i això és incorrecte. O fan una explicació filològica, que hi ha qui sí que la pot seguir, i hi ha qui doncs, queda una mica més penjat, es desenganxa. Sí que és veritat que últimament han sorgit comptes nous, com la filòloga de Guàrdia, que s'encarrega de difondre i de divulgar el català d'una manera més humorística, potser amb més ganxo pels joves. Però vaig dir, ostres, què passa aquí? A mi m'agrada molt la il·lustració, és una cosa que sempre m'ha apassionat. I veig que de vegades val més, com diuen, una imatge que mil paraules.
Sí.
Llavors dic, doncs vinga, en comptes de aquí fer explicacions filològiques enrevessades, de dir, ui, aquesta paraula és correcta en aquest... Correcta no, ja no ho podem dir, adequada i inadequada en aquest context, no ho podem fer servir aquí, la gent es perd. Llavors dic, doncs vinga, fem una imatge i potser queda una mica més clar. No ho sé, és el que intento, no
sé si
me'n surto.
Segur que sí, perquè ara estic repassant aquí algunes de les pinzellades que vas publicant i ara tinc aquí que expliques, per exemple, la diferència entre adreça i direcció, i esclar...
Sí.
Amb un dibuix com el teu, que a més he de dir que dibuixes molt bé, es veu ben clar què vol dir una cosa i què vol dir l'altra. I probablement ara d'explicar significats, el dibuix és una eina molt potent.
Sí, no sé, és el que algunes persones m'han fet... Ostres, a mi, quan m'expliques la teoria, doncs em perdo. No tinc aquesta capacitat de retenir-ho o la capacitat de, no ho sé... d'entendre-ho, perquè de vegades amb les paraules és veritat que els filòlegs doncs hi compliquem la vida. I en canvi, això, amb una imatge, doncs, ja queda clar.
Queda claríssim. Doncs convido la gent a que entri en aquest Instagram i que vagi mirant, perquè li quedaran coses molt clares. Però m'agradaria aprofitar, ja que et tinc aquí, Gisela, i ara has canviat una mica el món en el que treballes, amb un professional, i tu et dediques a l'ensenyament. Des de la teva perspectiva, tant d'abans, que corregies mitjans de comunicació, com ara, que estàs en l'ensenyament, com veus la salut del català? Què és el que més et preocupa?
És una pregunta molt complicada.
Molt complicada, i no sé si trista o no. Pessimista o no?
Sí, sí, m'entristeix. Però no ho sé, és que és molt complicat. És veritat que hem de fer molts esforços nosaltres com a parlants per no sentir que la nostra llengua és menys que una altra, per donar-li el seu espai. És que de vegades busquem culpables a fora quan som potser nosaltres mateixos els que no donem aquest valor a la llengua. Llavors ja no parlo dels usos que es faci servir o no, després hi ha un altre problema que és que a poc es va perdent aquesta riquesa lingüística, anem perdent paraules, hi ha problemes que van saltant, es perden pel camí, i el català de vegades, o sigui, es va aproximant, a veure, ja et dic que és una visió molt catastròfica, però a poc es va aproximant a ser un dialecte al castellà, i això és el que em preocupa, que anem perdent aquesta genuïnitat.
Home, jo crec que comptes com aquest, potser ara que cada vegada la gent jove està més desconnectada amb els mitjans més tradicionals i més connectada a través de xarxes, poden ajudar a fer que com a mínim els hi arribi la informació de què és correcte, què no, com parlar-lo bé i com no parlar-lo bé.
A veure, és la idea. Ja et dic, també crec que potser amb els joves no hi connecta tant, que buscaria més un perfil com el que et comentava abans de la filòloga de Guàrdia, que fa TikToks, és més audiovisual, no ho sé, es posa en la càmera i fa una mica d'humor. El meu, és que no sé com dir-t'ho, ho tinc allà per qui li interessi, val? És més... No vaig a perseguir la gent a dir, ui, tu parles malament, tu això no ho has dit bé, val? No és aquesta la idea. La idea és, us interessa la llengua, us interessa millorar, perquè tots podem millorar, fins i tot els que ja som filòlegs, podem aprendre coses noves. Doncs vinga, va, teniu aquesta eina que jo us poso amb molt d'amor i us en podeu servir.
Doncs això és el que volíem també avui, donar a conèixer aquesta eina, per qui no la conegui, Pinzellades de Català, que com dèiem és una manera il·lustrada, amb uns dibuixos que clarifiquen molts conceptes lingüístics de la nostra llengua. Gisela, molt contents de tornar-te a sentir per aquí.
Igualment.
I no deixis de fer dibuixos. Dibuixos i penjar-los, evidentment, per compartir-los. Sí. Un petó ben fort, Gisela.
Igualment.
Adéu-siau. Adéu.
La primera pedra @racu.cat.
Ai, Isabel, que bé que ens sent aquesta musiqueta.
Ai, que bé, Noé, que bé. Escolta, que ens hem polit ja quasi mig... Bueno, quasi no, mig mes ja,
Mig mes, sí, sí.
15 de gener.
No, no, d'aquí dos dies
que
estiu.
El torró aquí. El torró, les neules aquí.
Doncs feu-vos baixar, que escolta, ai, això passa molt ràpid,
sí,
eh?
Sí, sí, ja els he fet baixar.
Massa ràpid.
Sí. Què?
Va, un tema d'aquests que portes tu,
sí?
No? Home, jo crec que sí.
Un tema, eh?
Un tema versionat amb tres versions, no?
Molt... Molt bé, ho tens molt... Avui sí. Sí, perquè com que faig aquests canvis a vegades...
Clar, no, no, no.
Avui ho hem fet així, és una molt cançó, bé. Tres temes diferents d'aquesta cançó, és a dir, tres versions. Què? Tiro.
Supertema, a veure, aquí...
Vaig
a veure si n'encerto, que em costa una
vaig,
mica centrar.
Vaig ja, fem play?
Sí, sí,
fem play. No fem play amb la primera, sisplau. Tot bé, tot correcte, oients. Tot està bé, comença així. M'encanta la cara de la Noé, de sorpresa. Què està passant?
A veure.
Què és això? És que això ho havia de deixar, perquè és tan bonic.
So happy together.
Ho està dient, no cal que digui el títol, eh? I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. You need my mind. Què et sembla? Fantàstic. I però no sé, ella no escrigués,
no.
A veure, estem parlant del tema Happy Together de l'any 67. La, perdó, eh?
No ho has pogut evitar.
No ho he pogut evitar. Del grup The Turtles, m'encanta. The Turtles, una banda de rock estadounidenca definida com un caràcter molt juvenívol, molt melancòlic, d'un estil de música que se n'hi deia Bubblegum Pop. Dius, és que és bonic això, que és aquest estil. Sí, sí, només es va portar aquella època, als anys 70. Després ja, bye, rap, reggaeton i tota la resta. Aquesta parella, que són dos veus, es diuen, són una parella de matrimoni, artistes també nord-americans, molt coneguts només amb dos o tres temes, però que es diuen Captain and Tennail. Te'n recordes de Captain and Tennail? Un dia et portaré alguna cançó.
Segurament si sento algun tema el recordaré.
Es van fer molt, molt, molt famosos a l'època dels 70. I m'ha encantat a l'inici, perquè també volia veure la teva carona, a veure que cap on t'anava aquesta versió.
Totalment descol·locada.
Eh? Sí. Doncs vinga, et poso la segona?
Va, sí.
Vinga, fem un canvi brutal.
Molt bona, l'hem sentit alguna vegada, aquesta cançó, oi?
I tant,
jo,
aquest
grup... intèrpret, o aquest és un grup?
És un grup, és la Natalie Down, del grup nord-americà, fet amb el seu parella Jack Conte, que és... Ai, el meu estimat Pomplamoos. És que aquesta parella es dediquen a fer moltes versions, tenen temes propis, però la majoria són versions... I sempre toquen temes molt oldie. I llavors, evidentment, haig d'acabar posant-los, perquè és que realment
oldie,
s'ho mereix.
Oldie, m'agrada la paraula. Oldie. Estàs amb tot, Isabel?
Sí, soc molt
de noia. Molt cool.
Bueno, no sé què soc, Isabel, no t'enredis. Pomplamoos, què et
molt
sembla?
Molt bé, fantàstic.
Sí.
M'agrada molt aquest tema també, aquesta interpretació del tema.
Sí.
I la darrera interpretació, que en teoria és la que tu més.
Sí, perquè no volia acabar amb Pomplamoos, que dius, ja t'estàs repetint massa. Llavors acabarem... amb dos veus.
Quines?
Masculina i femenina. Fem play.
Hola. Sensual, no?
Quedamos?
Tens una altra cosa, sí?
Jo no. T'espero. És així tot, eh? Time.
el tema també, eh? Aquesta interpretació. Molt doncs sensual, vinga, com deia.
Molt, molt. King Princess.
King Princess.
El seu nom real és Micaela Mulaney Strauss, però coneguda per, com a King Princess, i ell és el Mark Ronson, que és un músic, DJ, compositor i productor musical anglès-estadounidenc, conegut sobretot per fer les seves col·laboracions amb artistes com la gran Amy Winehouse,
home,
Robbie Williams, Lady Gaga o la senyoreta Adele.
Doncs ja està dit tot. Ja no cal dir res més.
No. No, que soni.
Que soni,
i que,
exacte.
I acabem. Bueno, això ho dius tu.
Això ho dic jo.
Jo no puc dir-ho, això.
Isabel, acabem.
Doncs vinga, no,
ho havies dit molt bé, per això.
Gràcies.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana.